Vinga, va, que són tres quarts tocats de nou del matí. Anem a fer l'Espai Empresa, com sempre, gràcies al suport de la Unió Empresarial de l'Anoia. Avui anem a parlar de vi. De bon dematí, un mica de vinet. Jo ho veig aquí als bars, com vaig a fer un cafè, de bon dematí. La gent fot sol i sombra, molta gent, també. Sí. Que no sé si fermenta molt això.
Una mica dur fer un sol i sombra, potser.
Però això ja ho has vist també, Joan, oi?
Millor un entrepà amb una copa de vi. I si és de casa o prop d'Igualada, doncs millor.
Veus, ja ha ficat la falca, tu.
Del Penedès, sí, home, sí, escolta, si vinc aquí és per parlar de les coses que fem aquí.
És el que vull que facis, no faltaria més, per descomptat. Joan Huguet, un dels propietaris de Can Feixes.
Hola, bon dia.
Bon dia, això és denominació d'origen Penedès, està a Cabrera d'Anoia.
Sí.
Entremig de Piera, Capellades, i al costat mateix d'Igualada, naturalment. Sí. Porteu 100 anys fent vi i ara esteu amb el tema ecològic, no de nova fornada, sinó de molts anys enrere, per tant...
Sí, hem de pensar que això de l'ecologia ara sembla que sigui una cosa molt moderna. En el fons, l'ecologia és treballar com feien els avis. És a dir, no utilitzem la química moderna, que això s'ha inventat a finals del segle XX, no, a mitjans del segle XX, la indústria química es va desenvolupar moltíssim i ens van oferir productes fungicides, insecticides, herbicides, doncs, per utilitzar a l'agricultura i convertir les finques en explotacions agrícoles, no? Que quan jo estudiava de jovenet dèiem explotació agrícola, no? Explotaves la natura per tenir un rendiment, no? I ara, amb els anys, hem vist que hem de tornar a treballar com els avis, una mica posar-nos d'acord amb la natura per demanar-li permís per treballar amb ella, però, hòstia, amb una mica de cura, una mica de... ser una mica respectuós. Llavors no utilitzem adobs químics, no utilitzem herbicides, no utilitzem insecticides i únicament utilitzem el sulfat de coure, que és una sal natural que està en una mina, o el sofre, que és un element que està a la naturalesa, i el pulveritzem sobre la vinya per protegir-ho del míldiu.
El míldiu és molt emprenyador, es fa malbé tot el ceps.
Exacte, sí. I després la malura, que és l'oïdi, que es diu el nom llatí, que també és un altre fong. És a dir, i amb això, durant segles, s'havia treballat, i hi havia vinyes, i no es morien.
Fa 3.000 anys que fan vi.
Exacte, llavors...
No hi havia porqueries, aleshores.
Una mica que tota la química que es va inventar sí que augmenta el rendiment, augmenta... però després crea molts problemes afegits de perdre diversitat, no? Perquè... quan tires un insecticida mates tots els insectes. Llavors hi ha insectes que són bons, que maten els altres insectes que poden afectar la vinya. Però quan els mates tots, estàs obligat a tenir un laboratori quasi desinfectat i constantment obligat a tirar insecticides tota la vida.
Les porqueries.
I llavors hem de tornar enrere i fer com els avis i ja està. I sí que tenim algun insecte que ens faci potser una miqueta de nosa, però és la natura. I la natura no és 100% perfecta. Vull dir, hi ha una diversitat i hem de conviure amb aquesta diversitat.
Home, la veritat és que s'agraeix poder veure vi o menjar un raïm que s'hagi estat tot, s'hagi cagat un ocell, per entendre'ns, o hagi picat una mica de pugó, que no pas trobar-te-lo tan bonic, però al capdavall et pot fer mal de ventre.
Exacte, al final la química no la veus a dintre la fruita, no? Però bé, quan és una cosa tan perfecta i tan maca, bueno, podríem dubtar una miqueta, no? És quan comprem un enciam, tot l'enciam no és perfecte, l'hem de netejar una mica.
Oh, doncs alguns súpers sí que són perfectes, semblen de plàstic.
Ja, llàstima.
Escolta, Joan, ara abans ho parlàvem aquí a la redacció, un dubte que tenia jo. Jo sempre quan compro una ampolla de vi, a vegades m'hi fixo, i al darrere posa, contiene sulfitos.
Sí, conté sulfits.
Llavors jo pensava, clar, això deu voler dir que és artificial, és química, però ara tu em deies que...
És que és el sofre, és a dir, el sofre és un element que està a la naturalesa i és el primer conservant, que és ecològic.
És com la sal amb les sardines, per entendre's?
És la sal, és el mateix. És a dir, és una cosa que està a la naturalesa, no l'hem inventat nosaltres els homes, no és una química moderna, artificial. El sofre està en la naturalesa, la sal també, són conservants i els utilitzem.
I no és tòxic.
I no és tòxic, home, si te'n fots molt, sí. Hosti, també com la sal i com tantíssimes
coses. Ah, clar,
coses.
Hosti, tant, ben vist.
Però home, hem de tenir cultura o estar educats per mesurar-ho tot. Avui dia, amb tot pots trinxar-ho tot i pots matar-te amb tot el que tens al voltant.
Menjant bledes cada dia pots tenir cagarrines també.
Home, unes quantes.
Vull dir, imagina't, sí. I dius, oh, és que això és naturalíssim, això. Bueno, però també, per tant, sí. Moderació en tot.
Llavors, exacte, és fer-ho moderadament i aleshores és un conservant perfecte. Els sulfits és el sofre a dintre del vi. És un conservant, és a dir, que el que fa és que el vi pugui viure més temps. Això abans de descobrir, que l'home descobrís que el sofre era un conservant, el vi vivia mesos. El vi es collia al setembre, fermentava, tal, i bé, a l'hivern amb el fred doncs, no hi ha problemes de fongs, el vi es conservava i tal, i quan arribava la primavera amb les temperatures, allà es començava a despertar tot, i a l'estiu el vi es feia molt bé, perquè no hi havia sulfits.
Vols dir que és com una ampolla de llet, per exemple, el vi que no porta sulfits?
Mira, la llet també seria un exemple, no?
La llet, si no te la veus en un mes, es fa molt bé.
Ah, exactament. Llavors, gràcies als sulfits, el vi el podem embotellar, el podem vendre, el podem guardar, i pot evolucionar després molts anys per fer els vins de gran reserva, vins molt més complexes, i gastronòmicament molt, diguéssim, superiors o més complexes, no? Més diversos.
Per tant, quan veiem com tiene sulfits, no patim.
No patiu, no vale. Patiu. Ara hi ha una corrent que és interessant, perquè el món del vin no s'acaba mai. Hi ha una corrent d'elaboradors que estan començant a fer vins sense sulfits, és a dir, es diuen vins naturals. No està legislat el tema, vull dir, és una mica, tothom fa una mica el que vol.
Ostres.
Però bueno, mira, és molt difícil. Jo dic, primer el vi ha de ser bo i després, si no té sulfits, doncs ja seria la rapera, no? Però bé, costa de fer vins sense sulfits. I el problema és que s'han de conservar en fred, és a dir, que en el celler s'han de conservar en fred i quan els compres els has de mirar de refrigerar i que no s'escalfin a la botiga o en el transport perquè evolucionen molt ràpidament. És a dir, perden la fruita, perden la frescor, són uns productes una mica diferents. És a dir, això és un tema que és una mica perillós, s'ha de conèixer.
Escolta, jo que soc dels que quan compro vi, em foto l'ampolla sencera i andando, aquí no tinc problema, vaig al súper, o al celler, a la bodega, compro això i punto, però si ara a casa que no tenim bodegues, perquè clar, els cellers, abans tothom tenia un celler, ara ja no n'hi ha perquè la gent viu en pisos, n'hi ha quatre només, què fem amb el vi? El comprem un vi, ens l'han regalat per Nadal, amb una panera de luxe, a més,
Jo, mira, per termes generals, jo parlaria del vi, l'ideal seria conservar-lo per sota 20 graus. A l'hivern...
De 20 graus hauríem de deixar la nevera, no? Perquè
tal,
són massa baix, no?
Però, home, la nevera sempre es conservaria perfecta.
Ah, sí?
Però esclar, si tot el vi l'hem de guardar a la nevera, a vegades ens quedarà la nevera plena.
Jo tinc de coses més a la nevera.
Però la nevera és molt bon lloc per guardar-ho, eh?
Ah, sí?
Sí, són...
Ostres, sigui blanc o negre?
Sigui blanc o negre.
Encara
que després el negre doncs potser l'haguem de servir de 15-20 graus.
Sí, perquè diuen que en fred no val res. De fet, és veritat.
El que fa és que la fredor no et deixa apreciar molts aromes i molt cos. Llavors, interessa que pugi de 15-20 graus més o menys el negre.
Què feu? Allò macabeu, xarel·lo, xarel·lo 10?
Tenim el dia del Chardonnay també. Bàsicament és parellada, el que treballem. La parellada és un raïm que aquí... a l'interior del Penedès, o diguéssim a l'Anoia, que és la part alta del Penedès interior, es dona molt bé, es fan grans parellades, i és la base dels nostres vins. Després tenim el macabeu també, el xarel·lo, el chanelier del Chardonnay,
sí,
aquest famós.
Sí, home, hòstia, va posar de moda la Campos,
també
això.
El tenim, i amb negres ja no tenim tantes varietats autòctones, perquè la història de la comarca fa que hi ha pràcticament de negres clàssics del Penedès, hi havia hagut algú de Garnatxa, el Somoll, algú de Samsó, la Carinyena, però realment pocs negres. Aleshores, bàsicament la comarca es va desenvolupar durant el segle XX en blancs, pensant en el cava, i els negres és una assignatura que a vegades hem de tirar de varietats que no són realment del Penedès per poder fer vins. I llavors treballem doncs, l'ull de llebre, que és un clàssic que està a tota Espanya, que és el Tempranillo, de la Rioja,
l'ull de llebre això,
en català. Al segle XIX n'hi havia moltíssim, després amb el cava es va arrencar, però bé, és un raïm que funciona molt bé, tenim el Cabernet Sauvignon clàssic, el Merlot...
Oh, el Merlot està molt bo també, tu. I aquells criances, aquells per fotre un tiberi de senglar?
De senglar? Jo faria un cupatge.
Cupatge de diverses varietats. Bona.
Sí, doncs jo faria un cupatge perquè es va estar de moda un temps el raïm, el vi varietal d'un sol raïm, no? Però bé, costa més fer un gran vi d'un sol raïm que d'un cupatge de vins. Perquè si tens diversos vins, pots triar el millor de cada un i fer un cupatge, fer una mescla i sempre tindràs un millor vi. Fer un gran vi d'una sola varietat costa molt. Has de pillar l'any, el moment d'acollir-lo, la vinya, és més complicat.
Però això ho ha de fer un que en sàpiga, perquè si ho faig jo, pobre de mi. Què fotré jo?
Bé, fotré un disbrat. Ja portem generacions fent vi.
Si porto una senyora i li començo a barrejar vins, em fotrà fora d'una puntada de peu.
No, això ho farem en el celler.
Ah, vale.
Millor que ho facin els cellers.
Sí, millor que ho faci un professional, per descomptat. Escolta, 5 anys de segles d'història tenen...
El Can Feixa, sí, es va... neix en el segle XV i és una finca gravada. I aleshores, doncs, els Feixes hereden la propietat amb la condició que l'han de passar als fills, a la descendència. No poden vendre a l'exterior, a un tercer. Hòstia. Per això, durant 5 segles, els Feixes són amos de Can Feixes i va pares, fills, pares, fills, pares,
sí, per
fills,
tant, pares, fills. Les teus avantpassats són els que van començar aquesta finca?
No.
No.
No, per què? L'últim propietari Feixes mor a principis del segle XX i aleshores la viuda pot vendre.
Ah,
s'ha acabat el llinatge Feixes perquè no hi ha
fills. No hi ha descendència, clar.
S'acaba el cognom, s'acaba la sang i la viuda ven els avis Huguet de Piera,
vale, per
que
això
són
ara...
els nostres avis.
Correcte.
Ara som la tercera generació d'Huguets a Can Feixes.
Heu heredat el tema Feixes, però ara des dels Huguets.
Llavors el vi és Can Feixes i la marca del cava que fem és Huguet, que és el cognom.
Doncs la finca Can Feixes, aneu-hi, no? A Cabrera d'Anoia, això?
Sí, encantats de la vida, és la C15.
Sí, tant.
La sortida de Mediona a Cabrera d'Anoia, doncs allà us esperem dissabtes, diumenges.
Cal demanar hora per anar-hi?
Millor sí, perquè així us rebrem millor.
Can Feixes, això és a canfeixes.com?
Canfeixes.com, exacte, sí.
I fotem un copatge, no, llavors?
Llavors podem servir una copeta, però abans us explicaríem tot com
fer. Oi tant. Gràcies a Joan Huguet, de Finques Can Feixes, felicitats. Dóna gust parlar amb una persona que entén tant del seu negoci.
Moltes
això no és
gràcies.
Broma. A reveure, amic.
A reveure, gràcies.